El matí de Catalunya Ràdio amb Marc Garriga.
Falten ara 4 minuts només per arribar a 3:15 del matí. Saludem a aquesta hora doncs el president de la PIMEC, la patronal de la petita i la mitjana empresa a Catalunya, el senyor Josep González. Molt bon dia.
Hola, benvingut. Molt bon dia.
El president Mas va demanar doncs una demostració de força per la Diada. Deixi'm que comenci amb aquest tema i deixi'm ser directe, perquè estem pràcticament a 15 dies de l'11 de setembre. Vostè s'ha inscrit ja per participar en aquesta B baixa?
No, inscrit no n'estic perquè potser, entre altres raons, acabo d'arribar de vacances i encara m'estic organitzant, no? Però, bueno, escolti, nosaltres estem a favor de que la Diada sigui un acte lluït, diguem-ho d'aquesta manera.
Per tant, té intenció d'inscriure's en algun moment ara, un cop s'acabi de situar després del retorn d'aquestes vacances?
Estic pendent de si he de fer si tinc una gestió fora de Barcelona, a 200 quilòmetres de Barcelona, aquest mateix dia 11. I això també potser ha fet doncs, que en aquest moment encara no hagi pogut prendre decisions, perquè estic pendent de si es farà aquest acte fora de Barcelona.
La PIMEC, en qualsevol cas, animarà els seus empresaris a que hi participin i a que facin aquesta Diada lluïda, com vostè deia?
Bueno, nosaltres, a veure, no fem cap proclama a favor, tot i que volem que sigui un acte lluït l'11 de setembre, no? Però no fem proclama perquè, clar, tenim un col·lectiu que jo algunes vegades ho he dit en d'altres intervencions, és un col·lectiu molt variat que tenim d'empresaris, des del microempresari, de l'autònom, de l'empresari petit, del mitjà, i, bueno, doncs els interessos i els posicionaments de tot aquest empresariat són molt plurals. I, per tant, doncs, hem de tindre un cert respecte, una certa cura, doncs, amb la pluralitat d'aquest empresariat, no? I, per tant, doncs, jo crec que l'empresari, a nivell personal, cadascú ja té posicions preses, no? I no cal fer-li masses proclames, i la prova l'hem tingut, doncs, que en diades d'altres anys, doncs, hi ha hagut una assistència important, eh? I de molta gent que està en els òrgans de govern de PIMEC, eh?
Per tant, de cara a la consulta del 9 de novembre, el posicionament seria a favor de la votació i a partir d'aquí que cadascú voti el que consideri oportú?
Pel 11 de setembre, m'ha dit, o pel 9 de novembre? 9 de novembre. Bueno, nosaltres el que volem és que es pugui fer aquesta consulta. Hem dit diverses vegades que cada poble ha de poder tindre aquesta capacitat. El procés és complex, sabem que hi ha molts punts de vista tècnics que s'estan intentant aclarir. Desitjaríem que es pugui fer aquesta consulta i, per tant, doncs, esperem que no hi hagi inconvenients per poder-la fer doncs, amb aquesta data que s'ha fixat, no?
En qualsevol cas, ja s'ha fet el debat aquest estiu sobre si el Tribunal Constitucional finalment doncs, no avala aquesta consulta, bé perquè tomba la llei de consultes o bé perquè tomba el decret de convocatòria. Si estiguéssim en aquest escenari en què no hi hagués l'aval del Constitucional, creurien que s'ha de seguir convocant aquesta consulta el 9 de novembre?
Mira, jo entrar amb definicions tècniques més difícil amb aquest tema, no? Perquè tot el que pugui ser interpretacions dels jutges doncs és complexa. Nosaltres el que sí creiem és que seria molt desitjable que es pogués fer aquesta consulta, perquè si no es pot fer, doncs serà difícil evitar que hi hagi un cert desencís. I, per tant, doncs, seria desitjable que es pugui fer, com també seria desitjable, nosaltres en paral·lels també ho hem dit, nosaltres vam apoyar el dret a decidir i participem de les comissions del dret a decidir, però també en paral·lel hem fet els nostres passos i hem llançat els nostres missatges respecte a què s'hauria de trobar, encara que sigui per uns períodes de temps provisionals o temporals, un millor encaix econòmic entre Espanya i Catalunya. Creiem que s'està abusant massa de si és de llei o no és de llei la consulta i de si Catalunya actua bé o no actua bé i Catalunya de si actua bé o no actua bé Madrid, però com a empresaris trobem a faltar que s'avanci en temes que el dia a dia porta. És a dir, el president Mas fa pocs dies va estar amb el president Rajoy i li va presentar 23 mesures que són d'impacte econòmic important. Doncs, home, ens agradaria veure molt que això tira endavant i segueix. Independentment de que es faci la consulta, però el dia a dia ens porta a que tots siguem afavorits o perjudicats per unes posicions econòmiques que des d'aquí tenim la sensació i la certesa de que Catalunya necessita una millora dels seus plantejaments econòmics i que amb un millor finançament de Catalunya podríem fer moltes coses d'interès econòmic que avui no es poden fer.
Ara parlem de la situació econòmica, del nou model de finançament. Per acabar aquest tema, només, per tant, a favor de que els catalans puguin expressar-se a través de les urnes, però per sobre de la legalitat espanyola o respectant la legalitat espanyola?
Mira, i torno a dir, per mi no és fàcil interpretar quan entrem en legalitats i quan no entrem en legalitats. El que sí hem dit cada vegada que se'ns ha preguntat, i no tant amb el plantejament últim diguem, del Tribunal Arbitral, que va haver fa pocs dies una decisió, el que sí hem dit és que, a ser possible, la consulta ha de ser el màxim de legal possible. Perquè, si no, doncs neix una mica viciada i, per tant, doncs, això crec que no seria bo per lo que Catalunya pretén fer. Per tant, lo més legal possible.
Doncs parlem d'economia, però que va molt lligat, com vostè mateix ha dit, amb aquest procés. Ahir sentíem el president espanyol, Mariano Rajoy, doncs, llançant una pregunta a l'aire, dient qui vol anar o on volen anar els catalans fora de la Unió Europea, fora del Banc Central Europeu i fora de la moneda única. Aquest discurs de la por cala entre els empresaris?
Sempre té un impacte, però jo crec que tothom també és conscient que quan s'està en aquestes dinàmiques de la por, doncs és difícil creure's el que et diuen a una banda o a l'altra de totes les conseqüències negatives que portaria un procés no de la consulta, sinó d'un procés d'independència de Catalunya, no? Que poden tindre una interrelació, però anant per passos, diguem, suposo que les amenaces del Rajoy és amb una visió hipotètica de que Catalunya sigui independent i que, per tant, estaria fora del Banc Central, estaria fora de l'euro. Bueno, tots sabem que això no és així, que segurament podria haver-hi uns anys o un període que seria complicat i que després les coses anirien normalitzant, perquè jo penso que Europa és la primera que té interès en no perdre de vista una regió tan potent econòmicament com és Catalunya. I, per tant, doncs, encara que no tinguem una Europa de les regions, tenim una Europa de les nacions, doncs, per tard aviat les coses anirien entrant en un encaix, eh? Que tindríem d'entrada problemes i dificultats? Sens dubte, això tampoc que ningú ho minimitzi, no? I, per tant, doncs, jo penso que els empresaris n'agafen un percentatge de tot aquest paquet que portem mesos doncs, sentint d'amenaces i de problemes que hi haurien, no? I sí que trobem a faltar, com li deia abans, doncs que hi hagi més sentar-se a la taula i discutir d'aquelles coses que el dia a dia ens podria fer millorar econòmicament i fins i tot les relacions, no?
Ara estem parlant d'un escenari on Mariano Rajoy treu pit perquè ell ja anuncia doncs, que pràcticament s'ha sortit de la crisi i Angela Merkel fa servir l'exemple espanyol doncs, per confirmar que les seves polítiques d'austeritat tenen èxit i van pel bon camí. Realment estem en una situació econòmica que puguem parlar ja d'Espanya com a país exemple?
Bueno, no deixa de ser curiós que passem en pocs mesos de ser un dels països de la cua a ser uns països que donem exemple. Però, bueno, algunes coses s'han fet bé i suposo que en un moment on Europa està bastant parada de creixement, doncs veure que Espanya té unes possibilitats de créixer aquest any, com nosaltres hem dit, nosaltres som optimistes, no? Des del primer que hem dit que aquest any es creixerà al voltant una mica més, segurament, de l'1,5% el PIB. Bueno, això són xifres que estan fins i tot per damunt de les previsions estatals, no? I Europa no està creixent en aquest nivell. Per tant, això té un efecte de dir, bueno, doncs Espanya està fent bé les coses, no? Ara bé, tot i que creixem i que generem llocs de treball, el nostre nivell de creixement l'hem de mirar amb prudència. No és un creixement espectacular. Estem fent, les coses estan arreglant, ens ha caigut la primera de risc, estem generant llocs de treball. Les exportacions, fins i tot amb darrer mes, que no han funcionat bé, vull dir, no han crescut gaire, però encara Catalunya està creixent per sobre de lo que havia crescut l'any passat. Per tant, tenim una sèrie de factors econòmics que estan funcionant i que crec que ens han de fer mirar les coses amb un cert optimisme, no?
Per tant, els empresaris estan notant aquesta recuperació que s'està venent per part del govern espanyol?
Sí, jo, amb les preguntes que he fet tot aquest estiu a molts empresaris, podria sintetitzar o, diguem-ho, resumir-ho en dos aspectes. En general, la gent li han millorat les expectatives de negoci per aquest any, és a dir, la gent diu vendrem més, però té dos taques negres, no? És el tema dels cobraments, que encara és un problema molt difícil, i el tema del finançament. És a dir, el finançament, per molt que es digui, per molt que el Banc Central Europeu doncs, va apostar 400.000 milions perquè es donés crèdit a les pimes, i fins i tot ara n'ha parlat en Draghi, n'ha parlat tothom, doncs jo el vull veure que arribi aquest crèdit a les empreses, no? Perquè crec que és vital que arribi el finançament a les empreses, perquè si no arriba no tindrem una reactivació com Déu mana. Aquest és un dels problemes que marca molt avui el creixement o, diguem, la millora de les empreses, i si no arriba el finançament serà molt més difícil que hi hagi aquesta millora.
I pel que fa al cobrament, el que costa més encara és de cobrar per part dels proveïdors o per part dels clients que són empresa pública, empresa privada?
Bueno, el sector públic, que va ser un dels grans morosos, està fent passos importants de millora. Les mesures del ministre Montoro de pago a proveïdors de les administracions, en el qual s'hi han destinat més de 30.000 milions d'euros, han arreglat molt el problema. És a dir, s'ha pagat a tots els proveïdors que hi havien pendents de cobrar coses de les administracions. I en aquests moments la mitjana de dies de cobrament de les administracions ha baixat. Ens queda encara baixar aquest promig, doncs perquè encara hi ha autonomies que passen dificultats per poder pagar, encara hi ha algun ajuntament, però, per exemple, el finançament dels ajuntaments ha millorat moltíssim perquè se'ls va fer amb aquest plan de pago a proveïdors un plantejament de finançament que ha fet que els ajuntaments hagin arreglat molt la seva economia. Ara bé, si millora, si s'han fet coses importants en el sector públic, no s'han fet en el sector privat. En el sector privat ens trobem encara amb una constant falta de pagament per part de les grans empreses. O sigui, les empreses grans estan pagant sistemàticament els seus proveïdors d'una manera absolutament fora de la llei. Per dir-ho d'una manera concreta, s'està pagant a una mitjana, les empreses de l'IBEX, per exemple, estan pagant a una mitjana de 171 dies, quan haurien de pagar amb un màxim de 60 dies. Per tant, aquí hi ha un problema serio pel qual nosaltres hem demanat que el govern posi en marxa un règim sancionador, perquè el que no es pot fer és viure cada dia notícies de les magnificències de les empreses de l'IBEX, de les millores que fan, de que ara repartirem no sé quants mils de milions amb més dividendos, doncs perquè hi ha hagut molt més guanys, i pagar sistemàticament malament els proveïdors. És a dir, una empresa gran no es pot financiar d'una empresa petita. Això és una deformació total, no? I, per tant, aquí, si no hi ha una acció voluntària de les empreses grans de reduir els seus terminis de pagament, hi tindrà que ser mitjançant un règim sancionador que faci que el que no pagui bé, doncs, s'atengui les conseqüències.
I per part del govern espanyol, els han escoltat aquesta petició? Els han dit que això tirarà endavant d'alguna manera?
Sí. Vam tindre una reunió amb el ministre Montoro fa, em sembla que va ser allà a principis de juliol, o al final, o al juny, aquí a Barcelona, on ens va garantir, i ho va garantir públicament, i de fet doncs s'ha ja presentat al Congrés dels Diputats una mesura per fer un règim sancionador, no? Sobre el 17 de juliol vam estar també amb el president Rajoy a Madrid, vam tindre doncs, vam anar a tocar temes econòmics, i un dels temes que li van plantejar és aquest, no? I bueno, doncs ell era plenament conscient de que aquí s'hi ha d'actuar, o sigui que d'entrada, diguem, no estan en contra de fer un règim sancionador.
I els han anunciat més o menys per on podria anar aquest règim sancionador?
Sí, han parlat de les línies i de fet s'han creat unes comissions de treball per anar avançant i anar coneixent la problemàtica i veure com es pot fer aquest règim.
I però,
diguem,
lo
important
serien?
És que bueno, les línies serien que amb la mesura que hi hagi un endarreriment dels pagaments hi hagi un sistema de sancions modular, en funció de l'endarreriment i en funció dels volums, que penalitzi el que no pagui d'una manera correcta. També hi hauria d'haver una major vigilància de l'obligació que tenen ara les auditories de posar en els seus informes anuals doncs, com està pagant aquella empresa. És a dir, avui hi ha una obligació de que l'auditor té que posar a l'informe que aquella empresa està pagant a tants dies. Mm-hmm. Això no s'està fent d'una manera clara i decidida, i per tant dintre d'aquest paquet de règim sancionador suposo que també s'hi inclourien mesures, diguem, a favor de que les auditories reflecteixin més clar com estan pagant les empreses.
Vam parlar també de l'impost de societats?
Sí, però vam tindre 2 hores de parlar, eh? O sigui que vam tocar molts de temes.
I l'impost de societats els rebaixaran d'alguna manera?
No, jo crec que l'impost de societats ha quedat clavat amb el 25%, és a dir, el van baixar del 30 al 25%. I això ha beneficiat, diguem, a empreses més aviat grans, perquè les petites i mitjanes ja tenien el règim del 25%. O sigui, ara el que s'ha fet és equiparar-los. Ara el que caldrà veure són els efectes de les mesures complementàries que s'han posat en marxa i que aquí potser sí que ha servit la nostra pressió o la d'altres col·lectius o assessors que hagin donat recomanacions al govern, que és, doncs, per exemple, doncs, el pla de capitalització que s'ha posat en marxa i que pot fer baixar l'impost real del 25%. I també el pla de capitalització vol dir que si una empresa té guanys i els destina a reforçar el capital, doncs tingui exempcions sobre l'impost d'aquests guanys. Per tant, pot ser que l'import real que es pagui no sigui del 25%, sinó que sigui més baix. S'han mantingut i fins i tot s'ha potenciat algunes desgravacions per temes tecnològics. I per tant, doncs, això també caldrà veure quin impacte té. Però teòricament, en les mesures que s'han posat en marxa, es pot arribar a pagar el 20% d'impost de societats amb aquestes mesures complementàries que nosaltres havíem demanat. És a dir, en el moment que el govern va decidir baixar del 30 al 25%, nosaltres vam plantejar al govern que baixés l'impost de societats per les petites que ja tenien el 25, que el baixessin al 20. No ho vam fer, però s'han posat aquestes mesures complementàries que, en certa manera, doncs, són maneres de baixar aquest impost del 25%.
Una de les mesures que sí que sembla que ha donat fruit és aquesta tarifa plana de 50 euros a la cotització social dels autònoms. Sí. Aquest èxit els dona arguments per demanar més rebaixes en aquest sentit?
Bueno, nosaltres un dels temes més importants que sempre venim reclamant darrerament és que, en contra del que s'havia dit, els costos de seguretat social s'havia promès que baixarien. No solament no baixen, sinó que per diferents conceptes el que estan fent és pujar. I, per tant, el cost de cotitzacions socials que té que tenen els salaris aquí a Espanya és massa alt i és un factor desincentivador de llogar gent o de fer créixer l'activitat. I això ho sap la ministra, i ho sap el ministre Montoro, i ho sap el Rajoy, i els hi han donat prou exemples de que aquesta és una mesura que no solament no ajuda a la reactivació, sinó que aquests plans que es parla de reindustrialitzar, i ara tothom parla de què hem de reindustrialitzar. Ara hem tornat a descobrir que la indústria és la que genera llocs de treball, no? Però, clar, si volem reindustrialitzar, s'ha de fer amb mesures tècniques. I com es fa això? Si tenim l'energia més cara o una de les més cares d'Europa, i que no baixa, sinó que puja. Si tenim uns costos socials dels més cars d'Europa, i que no baixen. És a dir, hem de fer tota una sèrie de polítiques que ajudin a la reindustrialització. Una que ha anat amb aquesta línia és aquests plans d'estimular la contractació amb la tarifa plana de 100 euros per un treballador d'una empresa fixa i de 50 per un autònom. Això, doncs, ha tingut un impacte. Crec que són 2 mesures que es poden posar dintre del paquet de mesures per estimular la contractació. S'ha contractat, les xifres del passat mes van ser francament positives, les dels 50 euros dels autònoms, malgrat que hi ha hagut molts comentaris, i clar, sempre busquem... Sí, s'ha contractat, però a precari. Bueno, sí. Escolti, què vol dir a precari? Una contractació és una contractació.
I amb salaris baixos, també, denuncien els sindicats.
Els sindicats porten anys que cada vegada hi ha hagut una xifra positiva de creixement del treball o de baixada de l'atur, diuen que és precari. Bueno, doncs no, jo no els hi trec la raó, eh? El que dic és que hem de fer una escala de valors. I en un país on tenim un 24% d'atur, què és el que interessa? El primer que interessa és que la gent tingui feina. I l'any passat nosaltres vam dir que veiem favorable que es contractés via minijobs, que també són precaris segons els sindicats. Sí, sí, però torno a dir, un país que té un 24% d'atur, o poses imaginació i busques alternatives de contractació, o les coses no funcionen. És a dir, clar, per treure aquest 24% hauríem de fer uns plans gegants de creixement de l'economia que només ho apoyen els americans, però que Europa no s'està fent.
Però com a mínim, tenint en compte que la situació millora, com vostè mateix ha acceptat, podríem dir que les empreses en un futur no gaire llunyà estarien en disposició de poder incrementar els salaris en algun moment?
Sí, nosaltres hem dit que l'empresa ja tingui, perquè ja s'està donant algun sector, algunes empreses que comencen a anar ja bastant bé. Doncs aquestes empreses, de la mateixa manera que han tingut maneres, amb la reforma laboral, per exemple, d'ajustar els salaris de dels seus treballadors per continuar sent competitius, en el moment que es vegin les orelles, aquestes empreses han de saber també pactar amb els seus treballadors unes millores salarials. Jo fa un any i pico, no sé si ho recordarà, vaig denunciar salaris que estessin per sota del que podien dir dignitat. Perquè també s'està donant, vull dir, per molt que representi empresaris, també sóc conscient de que a vegades s'està abusant de la massa, de la quantitat de gent que busca feina per pagar uns sous que estan per sota del salari mínim interprofessional. A mi no em sembla bé, això. Fa poc temps, de Madrid, del Cercle d'Economia, es va parlar, això, de que es posés una altra categoria, un altre salari mínim, per la gent que no estigués qualificada. Jo ho he rebutjat. Dic que no podem tocar el salari mínim, no el podem baixar. Per tant, hem de ser justos i fer les coses bé amb la mesura que vagi millorant l'economia, però tampoc voler arreglar des del primer dia, quan tenim un 24% d'atur, arreglar, solucionar l'atur i, a més, que sigui de contractes fixes i, a més, les coses tenen un procés. I, a més, és important una cosa. Durant molts anys ha sigut molt difícil reduir les plantilles. La reforma laboral, la crisi i tal, ho ha fet. Ho ha fet de manera traumàtica o no traumàtica, però ho ha fet. Però avui puc assegurar-li que m'he trobat amb empresaris que els estan millorant la situació, que venen més que abans, que haurien de contractar gent i no estan els trobes molt reacis, a molt poc entusiasmats a contractar. O sigui, hi ha com una deformació de la por que fa contractar. I, home, jo crec que això ho hem de canviar. Crec que l'empresari té que agafar amb il·lusió. Si té feina per dos, agafar-ne dos, sense cap recança. Això sí, quan li baixi la feina...
Doncs esperem que aquesta il·lusió, com vostè demana, torni als empresaris i realment comprovem si aquesta recuperació és sòlida, és constant i es prolonga en el temps, de manera doncs, que l'economia es recuperi i que es pugui compartir els beneficis, no només amb els empresaris, sinó també amb els treballadors que la fan possible. Senyor Josep González, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
Molt gràcies bon dia. A vostès.